Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Dimarts 5 de setembre, repassen titulars amb Tanit Casado. Tanit, bon dia.
Bon dia.
I també amb l'Andrea Medina. Andrea, bon dia.
Bon dia.
Comencem. Els calellencs han presentat 21 propostes als participatius del 2017.
Les propostes es basen en àmbits tan diversos com medi ambient, urbanisme, esports o turisme i tenen una visió global i de ciutat. Cada una de les propostes pot disposar de 180.000 euros. Ho ha explicat el regidor de participació, Marc Buch.
Tot a punt pel nou curs escolar.
Uns 300.750 alumnes començaran el curs el proper dimarts 12 de setembre a Calella. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la del curs passat, quan es van matricular 3.905 alumnes des dels estudis d'infantil, primària, secundària, batxillerat i els diferents cicles de formació de grau mitjà i superior.
Avui en parlem amb la nova directora de l'Escola Pia, Maria Romero, Marisa Romero, volíem dir, i coincidint amb la posada en marxa aquest dilluns de l'Agència Tributària de Catalunya, aquesta setmana han tancat portes les dues oficines liquidadores que hi havia a la comarca, la de Pineda i també la d'Arenys de Mar.
Eren les oficines més properes per als calellencs a l'hora de liquidar els impostos de la Generalitat, com el de transmissions i actes jurídics documentats i l'impost de successions i donacions. Els treballadors d'aquestes dues oficines s'han integrat a la delegació del Maresme de l'Agència Tributària de Catalunya, a Mataró.
El passat divendres, el dia 1 de setembre, van marxar els últims infants sarauís del projecte Vacances en Pau 2017, les colònies pels nens sarauís refugiats.
El balanç que en fan els responsables de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és molt positiu. Recordem que més de 200.000 infants i famílies saharauis continuen un camp de refugiats des de fa 40 anys al desert del Sàhara a Algèria, des de que la invasió i la guerra amb el Marroc els va obligar a marxar de casa seva.
I el calellenc Quim Gambín farà una travessia a l'estret de Gibraltar.
Demà dimecres al matí agafarà el vol cap a Gibraltar per estar a punt el dia 7 per començar la travessia, que durarà fins al dia 12. La travessia és entre 18 i 20 quilòmetres.
Comencem. Els ciutadans de Calella han presentat total 21 propostes en total pels participatius d'aquest 2017.
Les propostes es basen en àmbits tan diversos com medi ambient, urbanisme, esports o turisme i tenen una visió global i de ciutat. Cada una de les propostes pot disposar de 180.000 euros, ho ha explicat el regidor de participació, Marc Buch.
Bueno, hi ha que són de, doncs, de restauració i renovacions de plaça, una que és per la reposició doncs, d'un element escultural, l'altra que és per eliminar barreres arquitectòniques, remodelacions de carrers, propostes de reorganització del passeig marítim, hi ha propostes doncs, també d'àmbit molt de ciutat, d'implantació de diferents elements de gimnàs a l'aire lliure, hi ha propostes també de senyalització, propostes de fer més actuacions al Parc del Mar, vull dir que és bastant divers el que s'ha arribat a plantejar en aquests pressupostos participatius.
Durant el mes de setembre, una comissió tècnica i política s'encarregarà d'avaluar les 21 propostes i determinar la seva viabilitat. Les que passin aquest tràmit es deliberaran al Consell Municipal de Convivència Ciutadana i Participació, format per totes les entitats i gremis de Calella, persones designades per l'alcaldia i un representant de cada partit polític i diversos regidors del govern.
I encara no hi ha data perquè els calellencs puguin votar entre les 5 propostes que triï el Consell de Participació Ciutadana, amb un total de 180.000 euros d'aquests pressupostos participatius del 2017.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Uns 3.750 alumnes comencen el curs el proper dimarts 12 de setembre a Calella. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la del curs passat, quan es van matricular 3.905 alumnes des dels estudis d'infantil, primària, secundària, batxillerat i també els diferents cicles de formació de grau mitjà i superior. L'Escola La Minerva tindrà 430 alumnes, 130 d'infantil i 300 de primària. En el cas de l'Escola Doctor Carles Salicru hi haurà 355 estudiants, un centenar d'infantil i la resta que són de primària. Pel que fa a l'Institut Bisbe Sivilla, pel curs 2017-2018 s'han matriculat uns 700 alumnes. I pel que fa també als centres concertats de la ciutat, l'Escola Freta tindrà a les seves aules uns 1.250 alumnes. Recordem que aquest centre educatiu ofereix els estudis des d'infantil fins als batxillerats i també diferents cicles formatius. I en el cas de l'Escola Pia hi haurà un miler d'alumnes repartits a les instal·lacions del carrer Jovara i Sant Pere. També hem de parlar de les escoles Bressol, que hi ha diferents a la ciutat i que tindran uns 180 nens i nenes pel proper curs. I avui parlem d'una de les novetats, en aquest cas de l'Escola Pia, que tindrà nova directora. L'Escola Pia de Calella es diu Marisa Romero. Ella fins ara ha estat la subdirectora formant equip amb en José Martín i avui ens acompanya a l'Info Migdia. Marisa, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Suposo que, com que ja coneixes la casa, ara agafes el repte, substitueixes el José Martín, però tota la maquinària ja funciona a l'Escola Pia de Calella, oi?
Sí, la maquinària ja funciona i l'equip està molt consolidat i, per tant, jo continuo treballant amb els dos companys que ja treballava, amb la Mercè Pedemonte a la secundària i batxillerat i amb Manel Ortiz, que era el cap d'estudis aquí de primària. Per tant, l'equip simplement continua. El repte gran és per mi. Per mi sí que és un canvi, doncs perquè jo ja fa 9 anys que estic de subdirectora infantil i primària, però la secundària per mi és una etapa nova i un gran repte.
I com afrontes aquest nou repte, Marisa?
Doncs mira, amb mil respecte i amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió, jo sóc de Calella de sempre i per tant tenir la possibilitat de poder acompanyar, no?, el procés dels futurs ciutadans d'aquesta ciutat, doncs la veritat és que m'il·lusiona molt.
No sé si el José abans de marxar t'ha donat algun consell.
Fa tots aquests anys he estat treballant amb el José. La veritat és que formàvem un bon tàndem, no? I bé, sí, jo intentaré seguir, no?, els consells del José. Pues, bueno, el José sempre ha volgut que a l'escola hi hagués un clima amable, no? O sigui, que fos un lloc agradable per treballar i per poder-hi estar, i intentaré fer el mateix que ha fet ell, no?
Uh-huh. Ara repassàvem el nombre d'alumnes que s'han matriculat o que es matricularan en els propers dies als diferents centres escolars, i en el cas de l'Escola Pia hi ha un miler d'alumnes repartits a les dues instal·lacions. És el repte que teniu, no?, el de formar les persones del futur.
Home, i tant. I això il·lusiona, no?, poder contribuir a dibuixar una mica, no?, com pot ser la nostra ciutat d'aquí uns anys. És un tema que il·lusiona, de poder ajudar a formar ciutadans que siguin responsables, no?, i que s'impliquin i siguin compromesos amb la seva ciutat. Això és un gran repte que il·lusiona molt, la veritat. Sí. Mm-hmm.
Parlem del projecte, del gran projecte de l'Escola Pia, que és el SUMEM, oi?
El SUMEM, doncs mira, a l'etapa d'infantil i primària, que és on vam iniciar el pilotatge, doncs la veritat és que ja pràcticament estarem, doncs, a tots els cursos. El SUMEM s'iniciarà aquest curs a tota la infantil i la primària, exceptuant P3, bueno, perquè P3 és un curs, no?, doncs que prou té amb l'adaptació i amb l'entrada a l'escola, i llavors allà simplement serà un inici molt petit, però a partir de P4 estarà el SUMEM fins al segon de l'ESO, tot seguit. Sí, sí.
Per tant, diguéssim que es consolida la implementació que s'ha fet progressiva, no?
I tant, tot el professorat d'infantil i primària s'ha format, el que està a primer i segon de l'ESO també, i per tant, sí, amb moltíssima il·lusió. Uh-huh. És un projecte, bueno, que il·lusiona molt el professorat, perquè és una manera diferent, no?, d'aprendre i de conviure, i creiem molt, la veritat és que sí.
A grans trets i pels pares i mares que ens estiguin escoltant avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió, què és el projecte SUMEM, o què és el que representa, que és diferent dels altres centres escolars?
Mira, el projecte SUMEM és un projecte d'innovació que el que pretén és que es treballi de forma interdisciplinar durant una part significativa de l'horari escolar amb grups cooperatius. Grups cooperatius que són ben diferents que el treball de grup. El grup cooperatiu el que pretén és que es creïn petites comunitats d'aprenentatge dins de les aules, on els companys s'ajudin i aprenguin també els uns dels altres. Llavors, per fer tot això no es pot sortir del no res. Aquí el que hi ha hagut és tota una formació i una preparació per poder anar valorant com es va desplegant tot el procés i, per tant, poder anar-lo ajustant, no?, a les necessitats en cada moment. La Universitat de Vic ens està assessorant amb tot aquest tema i a més s'està fent tota una recollida de dades per veure realment l'impacte, no? I el nivell, la millora en l'aprenentatge de tot el procés d'innovació, perquè d'innovació, mira, tothom en pot fer, però innovació molt pautada, molt estructurada i molt acompanyada, molt pensada, la veritat.
És un ensenyament molt adaptat al que és la realitat, no? El que viuran els nens i nenes en el dia a dia.
Exacte. Tothom, en el seu lloc de treball, siguin el que sigui, el que té, bàsicament es tracta amb les persones. I nosaltres el que intentem és que en un entorn protegit, com és el d'una escola, no?, i amb un entorn molt controlat, els nens comencin a solucionar els seus propis conflictes, no?, poquet a poquet, des de ben petits fins a cada vegada més grans, no?, i que siguin autònoms i que puguin treballar sols. I tot això, si s'ensenya i s'acompanya, doncs pensem que tot això els ajudarà el dia de demà a la seva incorporació en el món laboral. Segur.
Hi ha cap novetat més de cara a aquest curs que s'inicia la setmana que ve, Marisa, a l'Escola Pia?
Bueno, aquesta és la novetat més gran que tenim i nosaltres també tenim un projecte en el qual hi creiem molt, que és el de l'educació emocional. Són els dos grans pilars de l'Escola Pia i pensem que tant un com l'altre són imprescindibles pel futur.
Uh-huh. Educació emocional que es desenvolupa de quina manera?
Educació emocional que es desenvolupa també en tota l'escola, en diferents moments dins de l'horari escolar. Els alumnes tenen un espai on poder expressar els seus sentiments, el com es troben, el com se senten. Bueno, tota una part que nosaltres potser, no, els que tenim una edat, no se tenia gens en compte abans a les escoles, i a l'Escola Pia està impregnada d'educació emocional en tots els àmbits. Només ha de venir a veure-ho i es pot palpar, no, des de la decoració de les aules, dels alumnes.
Marisa, i per acabar també, un dels trets característics dels centres de l'Escola Pia de tot Catalunya, però també en el cas que ens ocupa, que és el de Calella, és la transparència que teniu amb la informació que doneu sempre a través de les xarxes socials. Uh-huh. Es fan diferents activitats al llarg del calendari escolar i sempre la gent les pot veure, pot visualitzar-les a través de les xarxes socials. Una eina que és l'actualitat i que els nens també ja l'aprenen directament, no?
I tant. Les xarxes socials, bueno, en fem honor des de tota l'escola, no? Vull dir, no només per informar de les activitats que es fan en el dia a dia dins de les aules i a l'escola en general, sinó també per informar dels canvis, no?, institucionals que es van donant i que les nostres famílies, inclús la població, no?, pot tenir un interès, sí. Els nostres nens també aprenen a fer funcionar les xarxes socials des del petit, la veritat és que sí.
I des del punt de vista també responsable, no?, amb la responsabilitat que tenen, no?
Evidentment, fer-los una mica conscients, no?, dels riscos que té, no?, perquè vull dir, quan una informació surt, no?, des de dels seus dispositius, han de saber que, bueno, l'abast que això pot tenir, no?, i si intentem educar i conscienciar-los una mica d'un bon ús de les xarxes socials.
Marisa Romero és la flamant directora de l'Escola Pia de Calella. Gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia.
Moltes gràcies a tu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Coincidint amb la posada en marxa aquest dilluns de l'Agència Tributària de Catalunya, aquesta setmana han tancat portes les dues oficines liquidadores que hi havia a la comarca, la de Pineda de Mar i també la d'Arenys de Mar.
Eren les oficines més properes per als calellencs a l'hora de liquidar els impostos de la Generalitat, com el de transmissions i actes jurídics documentats i l'impost de successions i donacions. Els treballadors d'aquestes dues oficines s'han integrat a la delegació del Maresme de l'Agència Tributària de Catalunya, a Mataró. L'Agència Tributària de Catalunya recaptarà els tributs i impostos cedits i ho farà sense intermediaris, segons fonts del govern català. L'oficina de Mataró tindrà 21 treballadors. La Hisenda Catalana comença a fer funcions que fins ara realitzava l'administració central o empreses subcontractades. A més de recaptar i gestionar els impostos propis i cedits, també farà la recaptació executiva d'alguns ajuntaments i empreses públiques. Encara no recaptaran impostos com l'IVA o l'IRPF, tot i que el govern assegura que es podrà fer en un futur.
El PSC de Malgrat de Mar ha presentat al·legacions a la modificació pressupostària que es va aprovar al ple del mes d'agost.
La modificació pressupostària, que es va aprovar a l'agost amb els vots a favor de l'equip de govern, ascendeix a 334.000 euros. El PSC, que juntament amb el PP va votar en contra, ha presentat al·legacions a la modificació i demana que es conservi el 1.050.000 euros per a les obres dels carrers Llibertat i Sant Elm, que no redueixi la partida per millores urbanes i s'utilitzi per desenvolupar el pressupost participatiu, que es mantinguin els diners previstos per al centre obert i que es conservin els diners de la subvenció de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica.
Més qüestions, més coses. Quan falta un minut per 3:15, la Policia Nacional ha detingut un presumpte narcotraficant de nacionalitat italiana a Lloret de Mar. L'home comptava amb un ordre de detenció internacional per pertànyer a un clan que traficava amb cocaïna a gran escala de Colòmbia a Europa.
El detingut se'l relaciona directament amb la preparació, ocultació i trasllat amb valers de dos carregaments d'un total de 1.714 quilograms de cocaïna amb destinació a Espanya, que van ser interceptats durant el mes d'agost del 2014. Un tribunal dels Estats Units va dictar una ordre de detenció contra aquest home. Fa poc es va determinar que vivia a la Costa Brava i, finalment, la Policia Nacional el va localitzar a Lloret de Mar, on el va detenir el 22 d'agost. Ara ha estat posat a disposició de l'Audiència Nacional, que haurà de resoldre la seva extradició als Estats Units.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El centre social ocupat La Bruna ha programat diferents tallers regulars i oberts a tothom a partir d'aquest setembre.
L'antic hotel Gaviota, ocupat des del passat 26 de desembre per un grup de joves, majoritàriament dones, de Calella i Sant Pol, organitza a partir d'aquest setembre una sèrie d'activitats obertes adaptades a tothom i de manera regular, com per exemple les trobades gratuïdes de Jukdo, una barreja d'arts marcials amb ioga o un taller per aprendre a crear fulls reciclats. Des de la inauguració de l'espai alternatiu s'han organitzat les jornades de bruixes, jornades sobre sexualitat i una residència artística. Ara, la intenció és convocar activitats de forma regular, setmanalment, i que funcioni com un centre social, ho ha dit un dels membres d'aquest col·lectiu.
A partir d'ara volem organitzar cafetes, que són espais oberts, que ens donarem els divendres per la tarda, de 6 a 10, aquest divendres passat ja vam fer la primera, on qui vulgui pot passar a prendre alguna cosa i estar amb nosaltres allà. I a partir d'ara també realitzarem activitats i tallers durant aquests espais oberts, durant aquestes cafetes, que els anirem programant de forma setmanal i cada setmana seran diferents.
Ahir al matí es va inaugurar les trobades de Jukdo a les 8 del matí. Aquesta disciplina combina ioga i arts marcials i es practica amb una canya de bambú. Divendres es tornarà a convocar també a les 8 del matí i, si va bé, es faran sessions setmanals. Altres projectes de futur cap a l'octubre que volen programar són aquests.
També començarem a fer classes de repàs, perquè passa que encara s'han de programar els horaris, i també farem classes de filosofia a partir de l'octubre, segurament. I també volem habilitar un espai per nens i nenes.
Per accedir a la informació de les activitats del centre social ocupat La Bruna, és la via més directa, és a través del seu Facebook. I el passat divendres, el dia 1 de setembre, van marxar els últims infants sarauís del projecte Vacances en Pau 2017, les colònies per nens sarauís refugiats. Ens ho ha explicat Natacha Frutos.
Ells han marxat molt contents, van marxar, un grup va marxar dimarts i l'altre grup va marxar divendres i han marxat, han estat aquí molt bé, però han marxat molt contents perquè tornaven amb les seves famílies i amb els seus amics i amb el seu món.
El balanç que en fan els responsables de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és molt positiu. Recorden que més de 200.000 infants i famílies sarauís continuen en camps de refugiats des de fa 42 anys al desert del Sàhara, Algèria, des de que la invasió i la guerra amb el Marroc els va obligar a marxar de casa seva. Les dones sarauís han construït escoles i centres d'assistència mèdica per ajudar els seus fills, ja que l'ajuda humanitària amb la que sobrevivien ha anat minvant al llarg dels anys. Des de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara agraeixen l'esforç de les famílies acollidores i l'ajuda de les persones i institucions que fan possible el projecte.
57.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11.
I avui dels esports us expliquem que el calellenc King Gambin farà una travessia a l'estret de Gibraltar. De fet, demà dimecres al matí agafa el vol cap a Gibraltar per estar a punt el dia 7 per començar aquesta travessia que durarà fins al dia 12. La travessia és entre 18 i 20 quilòmetres.
King Gambin explica els permisos que ha hagut de demanar i les proves que ha hagut de passar per poder fer la travessia.
Per exemple, no pots tocar la barca quan hi ha els avituallaments. Ells són els que marquen el ritme de natació, ells són els que te diuen si pots continuar o no pots continuar, si estàs preparat o no. Llavors, bueno, és un creuament, ja t'he dit, és un creuament oficial de l'estret de Gibraltar.
Gambin ja porta mesos preparant-se intentant nedar entre 3 i 4 quilòmetres diaris entrant a la piscina del Club Natació Calella.
Primer és que l'organització vegi clar que estàs capacitat per fer el creuament. Ells sempre diuen que es necessita que s'hi vagi amb currículum. Per tant, has de passar com unes proves, però has de passar una sèrie de filtres que te deixin accedir a fer una travessia complicada com aquesta. Després, bueno, el típic, un certificat mèdic, proves d'esforç i ja està.
Tal com hem explicat, aquests dies King Gambin està entrenant a la piscina del Club Natació Calella. L'equip del Temps d'Estiu volia descobrir quins eren els gustos cinematogràfics dels calellencs i de les calellenques.
Per aquest motiu, la nostra reportera Tanit Casado va sortir al carrer fa un parell de setmanes per preguntar i informar-se sobre el tema, i això és el que li han dit.
Avui, a Temps d'Estiu, hem sortit al carrer a preguntar als calellencs i calellenques sobre cinema. Anem a veure quines són les pel·lícules que més els agraden i quines són les estrenes que esperen amb més ànsies. Cinematogràfic és el que més t'agrada?
Comèdia romàntica, perquè les pel·lícules són molt maques i alhora gracioses, i la ciència-ficció perquè m'agrada tot l'acció i com es desenvolupa la pel·lícula.
Tant el terror com el suspense. M'agrada el terror bàsicament perquè m'agrada molt la sensació d'adrenalina i la sensació que em dona quan estic veient una pel·lícula. I el suspense més que res perquè m'agrada intentar endevinar qui pot ser el culpable d'algun fet o simplement estar menjant-me el cap durant tota la pel·lícula em dona una bona sensació.
La ciència-ficció, hi ha pel·lícules que realment... Les pel·lícules de ciència-ficció són les que més m'han mogut. Hi ha directors com Christopher Nolan, sobretot, o Steven Spielberg mateix, que realment et fan veure coses que no havies vist mai al cine, i si està ben fet, s'ha de dir que el cinema ciència-ficció és algo bastant impactant, no?
Terror, perquè no em fan por les pel·lis de por, i al revés, m'encanta admirar els efectes especials com els fan.
Ciència-ficció, perquè a mi, jo sóc una persona que m'agrada molt escapar de la realitat i de tot el que veig dia a dia, i el tema de ciència-ficció em treu d'aquesta rutina. I molts cops la ciència-ficció no és tan ficció com sembla, sinó que descobrim altres coses sobre la mateixa realitat.
Quines són les teves pel·lícules preferides i per què?
La saga dels Jocs de la Fam i les de Divergent, perquè són més d'una i les puc veure totes seguides, i a més són romàntiques i alhora tenen molta acció.
Moulin Rouge, perquè és una història d'amor preciosa i fan uns mashups meravellosos. V de Vendetta, perquè ensenya uns valors molt bons. I després The Lovely Bones, perquè és una pel·lícula molt estranya i no he vist cap pel·lícula amb un argument semblant.
Vaig veure Interestelar fa poc, ciència-ficció de Christopher Nolan, com t'acabo de dir, i realment em va agradar moltíssim, sobretot pel tema de dramàtic que hi ha darrere. Tu veus una pel·li sense ficció i penses, bueno, explosions, naus especials, coses rares, però no, realment hi ha una història darrere dels personatges que realment em va emocionar bastant.
El silenci de los corderos. M'agrada moltíssim simplement per l'actuació d'Anthony Hopkins, crec que és estel·lar, i perquè el paper que fa és desgarrador totalment, et quedes absorbit durant tota la pel·lícula.
Origen és una d'elles, perquè parla sobre els somnis i jo estic molt posat en aquest mundillo, i es nota que en Christopher Nolan investiga molt sobre... no fa les pel·lis sense cap coneixement, sinó que investiga molt sobre temes científics, sobre coses que són reals.
Sols veure cine antic? I si és així, quina és la teva pel·lícula preferida?
Cinema antic, a veure, jo dels 80 cap enrere no passo. No sé si les pel·lícules dels 80 considerem antic, però a mi els westerns d'aleshores realment m'agraden.
No els soc veure, perquè no m'agrada molt com eren abans les pel·lícules.
Sí, suelo ver cinema antic. I Lo que el viento se llevó. Perquè és un clàssic que crec que considero, jo que he estudiat cinema, que tothom hauria de veure.
Sí, bueno, seria El silenci de los corderos, com ja t'he dit abans, bàsicament perquè m'agraden els clàssics del cine i és un clàssic i una verdadera gran pel·lícula.
Bueno, ara mateix no el soc veure, però depèn de l'època. Hi ha èpoques que sí que em dona per mirar més cinema antic. Sempre va bé recordar com es va originar. I com a cinema antic, una de les primeres així brutals, no, tampoc és tan antiga, però déu-n'hi-do, és Matrix, que també és de ciència-ficció i va fer un abans i un després amb el pensament de molta gent. És molt filosòfica aquella pel·li.
Quines diferències perceps entre el cinema de fa 10 anys i el d'ara?
Doncs la temàtica i la ciència-ficció, ja que abans no tenien tants mitjans per poder fer pel·lícules com es fan ara.
Diferències? Home, com he comentat abans, el tema tecnològic es nota molt, els efectes especials...
Sobretot el pressupost de les pel·lícules. Vull dir, han augmentat moltíssim en efectes especials i en...
Ara, habitualment, s'utilitzen molt els efectes especials i és veritat que hem millorat moltíssim en aquest aspecte. Però, a l'hora de la veritat, les pel·lícules segueixen sense tenir un contingut base. Totes parteixen del mateix patró i acaben siguent bastant similars. Ja siguin el gènere del terror com en humor. Tots són bromes fàcils o terror simple?
Si parlant tècnicament, el cinema antic no cuidava tan bé les proporcions com ara. Canvia material, canvia qualitat...
Quina és l'estrena que esperes amb més ànsies?
La de... Atòmica.
Ara estrenaran Blade Runner 2 d'aquí poc. Realment aquesta l'he de veure.
Resident Evil, l'última que salga. Que crec que és la 6.
Hi ha una pel·lícula que espero bastant, que és Ready Player One.
Per exemple, Expediente Warren. Com ja he dit abans, sóc bastant fanàtic de les pel·lícules de terror i penso que és una de les úniques pel·lícules de terror modernes que valen la pena.
I fins aquí, un nou reportatge de Temps d'Estiu. Esperem que us hagi agradat i recordeu que el podeu tornar a escoltar pel Facebook i la web de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies, Tanit. Bona feina.
Gràcies.
Andrea, fins demà.
Fins demà.
I ara el temps amb Joaquim Serra.
Hola, molt bon dia. Avui dimarts probablement serà el dia més estable i càlid d'aquesta setmana, ja que a partir de demà tornem a parlar d'un temps insegur, d'un temps inestable, amb tempestes fortes que demà a la tarda sembla que poden afectar la nostra comarca. I fins i tot de cara a dijous i divendres el temps continuaria insegur. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment avui, tranquil·litat. Avui esperem un dia completament assolellat, com dèiem, durant tota la jornada. Com molt apareixeran alguns intervals de núvols baixos a la serrada litoral, però seran núvols poc importants. Amb vents que bufaran fluixos aquest matí, lleugerament moderats a la tarda, en règim de marinades de garbí del sud-sud-oest i amb una situació marítima que aquest matí ens portarà marejol aquesta tarda, petites àrees de maró, fruit de la mateixa marinada, però vaja, poca cosa, tot clar, una situació ben tranquil·la i amb unes temperatures que avui pugen una mica respecte ahir i que en alguns punts de la comarca podrien arribar cap als 27 o puntualment arribar a fregar els 28 graus. No tindran res a veure amb les que teníem fa tot just una setmana, però tampoc seran tan fresquetes com les que hem tingut durant les últimes hores. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs durant el matí ja podíem tenir cap a mig matí migdia algun primer ruixat, poca cosa, la nuvolositat serà abundant durant bona part del dia, però més important arribarà la tarda, amb xàfecs i tempestes que des del Maresme Nord s'aniran desplaçant cap a la resta de la comarca. Localment seran intenses i podran ser abundants, ja que es podran superar els 20 litres per metre quadrat. Els vents demà seran fluixos i bufaran de mar cap a terra, vents humits, que faran que la temperatura també sigui més baixa. Això també ajudarà, evidentment, la major presència de nuvolositat, sobretot pel que fa a les temperatures màximes, que quedaran al voltant dels 23 o 24 graus. Pel que fa a la situació marítima, demà continuarà ben tranquil·la, amb marejol, petites àrees de mar de fons al matí, però poc importants. Demà passat, dijous, doncs el temps continuarà insegur. Sembla que al matí amb més sol, altre cop a la tarda aparició de nuvolades, i cap al vespre o entrada la nit de dijous a divendres podrien tornar a reaparèixer els xàfecs i les tempestes aquí a la comarca, amb unes temperatures que dijous pujarien una miqueta durant les hores centrals del dia, perquè hi haurà més clarianes al migdia, però vaja, que en conjunt continuaran força fresquetes i agradables.
Les dues, bon dia.
Ja ho han sentit, són les dues. Arriben les notícies en xarxa edició migdia.